Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Dissabte a la nit es feia a Moja una desfilada solidària per recaptar fons per la Marató de TV3, que aquest any els destina a la investigació contra el càncer. El nostre company Miquel Rivera, de Canal 20, Ràdio Lèrdola, ha recollit el testimoni de les botigues participants, els veïns de Moja, que han fet de models per un dia, i les organitzadores de l'acte. Escoltem aquestes entrevistes.
Així és, Sílvia. Estem a la novena desfilada solidària per la Marató de TV3, una de les moltes activitats que s'han organitzat a Olèrdola per recaptar fons per la recerca i la sensibilització sobre el càncer. Tenim amb nosaltres a una de les organitzadores, bueno, a una no, a les tres, Yolanda Lirón, Àngels Rísquez i Ivan Arqués. Quin és el funcionament de la desfilada?
Doncs mireu, primer es fa una gran difusió a través de les xarxes socials i un cop comença l'event, la gent entra al local, al Nou de Moja, i donant una aportació de 5 euros més la voluntat, pot accedir al que és l'event de la desfilada. També hi ha un servei de bar a càrrec del Bistrot de Moja que preparen entrepans pels assistents. I també hi ha una copa de cava gratuïta de benvinguda que organitza el Caves Romagosa i Torner. Sí, llavors, doncs, una miqueta el funcionament és que es comença a través d'un missatge relacionat amb la marató d'aquest any, que aquest any està dedicada al càncer, i seguidament ja comença la desfilada pròpiament dita, amb els models, que són gent d'aquí del municipi. Cap és professional, tothom és gent del municipi, però sense ser professionals del que és la passarel·la. I doncs, ells desfilen, porten roba de diferents botigues de Vilafranca del Penedès que col·laboren amb nosaltres i seria així, és el funcionament una miqueta.
Com han anat els preparatius d'aquest any?
Bueno, doncs els preparatius van començar al setembre, és que arribem a les botigues, ja les botigues quan arribem ja somriuen perquè tenen ganes d'aquesta desfilada, perquè és molt maca la veritat, i totes ens diuen un sí enorme. Llavors, quan ja tenim totes les botigues que ens han dit que sí, llavors busquem els models, que són homes, dones, nens, nenes, de tota mena, és una gent normal, no són persones de passarel·la. I llavors d'aquí doncs, fem, és tota una organització que comporta molta feina, fer grups, qui va amb quina botiga, i tot això. Vull dir que, i a més tenim la passarel·la decorada per la Mireia Gual, que enguany és la primera vegada que col·labora amb nosaltres, i res, tot ens ho posen molt fàcil perquè són 9 anys i com que totes estem encantades, tant les organitzadores com les botigues, doncs tot rulla molt bé. És molta feina, però es fa molta il·lusió, molta dedicació i tot surt estupendo sempre.
Doncs amb aquesta ja són 9 desfilades solidàries. Com va sorgir aquesta idea?
Bé, doncs va sorgir com una activitat més. Va ser un projecte de fa 9 anys, d'enguany, que simplement he de dir que va sorgir de mi, de la Yolanda, que el meu cap doncs, és molt creatiu i a vegades doncs, que bueno, faig involucrar a la gent. Les meves amistats els hi vaig proposar, em van dir que sí en el moment, i que era un gran projecte el fet de que Olèrdola participi en la marató. Llavors, davant de tot això, vam veure que la gent s'implicava, que les entitats, les associacions, clubs particulars, i vam dir, anem a fer-la una miqueta més gran i ampliem no tan sols aquí al municipi, sinó Rodalies. I bueno, va sorgir, doncs anem a fer una desfilada. I, evidentment, això ha funcionat perfecte. El que han explicat les meves companyes ho han explicat superbé. Les models ja et sorgeixen i ja diuen és que jo vull sortir, i a vegades que els hem de dir que no pot, però bueno, sempre ho acabem solucionant.
Com s'organitza una desfilada de 90 models?
Bueno, són moltes hores de feina, però també he de dir que gràcies a la tecnologia d'avui en dia amb els grups de WhatsApp funciona molt bé. Llavors, la gent que tenim d'altres anys, aquesta ja la tenim clitxada, els hi preguntem si volen participar, Llavors, ells, al moment que diguin que sí, fem tot un llistat de tots els models que tenim, la gent que vol també, llavors l'afegim, i llavors fem uns grups de WhatsApp. Cada botiga, fem un grup de WhatsApp de la botiga, i llavors allà incluïm tots els models, i se'ls hi explica tot el que s'ha de fer, quins dies han d'anar a provar-se la roba, perquè, clar, les botigues en marquen uns dies per anar a provar-se la roba, hi ha alguna botiga que també, a part de roba, porten sabates, i tot això és a través del WhatsApp, perquè si no seria, la veritat, molt complicat. Ens facilita molt la vida. Després ells, quan arriben aquí, tenen a baix hi ha uns vestidors, on tenim tota la roba preparada, vale, amb el seu nom de cada model, i llavors elles baixen, ells, baixen, es vesteixen, tenim un ordre de sortida de botigues, un ordre de sortida de model, i amb la presentadora i jo mateixa ens anem comunicant i llavors donem pas a tot el que és la desfilada, la sortida. És una preparació de moltes hores, però bueno, el fruit després és agraït.
A més, n'hi ha models de totes les edats, veritat?
Sí, sí, pot haver-hi des d'un nen que tenim de mesos fins a dones de 70 anys en amunt, que els hi fa molta il·lusió, perquè és clar, és una cosa que no han fet mai a la vida i els hi fa molta il·lusió sortir a la passarel·la i lluir el seu model. I sí, sí, a vegades venen els pares i diuen mira, el meu fill vol desfilar, que pot ser possible? Doncs vinga, afegim algun més, no? I la veritat que és superbé.
Parlem de les botigues col·laboradores. Quantes hi participen i com ho fan?
Mira, hi participen unes 10 botigues i una sabateria. Tenim una botiga que és de nens, de 0 a 16 anys, que és la botiga Noah. Després tenim una botiga que es diu Only, que llavors aquí engloba una mica totes les edats. És roba, no sé, casual, per dir-li d'alguna manera. Vale. I pots ficar una noia de 18 anys com una noia, una senyora, diguéssim, de 60-70, perquè es pot adaptar perfectament. Després tenim dues botigues de pijames i roba interior, que és la Pallarola i la Marta Vives, que també engloba canalla, gent jove, gent gran, vull dir, homes, dones, vull dir, no fem les botigues per edats o per models, sinó que volem que tothom pugui vestir de tot, d'acord? Després tenim la Pallarola, la botiga Pallarola de Vilafranca, que són complements, i que aquí també hi ha homes, dones i nens. I porten complements, doncs poden portar un ponxo, un gorro, una bufanda, qualsevol cosa. Després tenim el Anter, que és també una botiga de roba casual, que també hi participen gent de 18 anys fins a 60-70, que ja la Anter sempre li posen les sabates, la sabateria Lares, que llavors amb el model que porten, la sabateria Lares li posa les sabates a conjunt amb el model que porta cada model, no? Després tenim la botiga Besolí, que és una botiga d'homes, tant de roba més informal com a tratge de nuvi o tratges més de vestir, no? Que aquí també col·labora també la sabateria Lares, que també és el mateix sistema, de que depèn del que portin, doncs la sabateria li fica les sabates de conjunt. Moda Serranos, que és una botiga també de complements, que llavors elles també el que fan, tu vas vestit normalment de negre, i llavors elles fiquen jaqueta, bolso, aquí també van homes, dones, de diferents edats també, i et fiquen els complements doncs, que ella vulgui treure de la seva col·lecció que tingui doncs, cada any, no? Tenim una altra botiga, que és el vestidor de la Cris, que és de dones, que també inclou de gent jove fins a gent gran, també és roba casual, són estils molt portables, no són...
Del dia a dia informats.
Sí, correcte. I després sí que tenim la botiga Sindra, que és de les Roquetes i Sant Pere de Riba, tenen 4 botigues, i això és roba de gala. Hi ha noies petites, de 13-14, de 17-18, i dones grans que van vestides de gala. I després tenim algun home també que va vestit de tratge, diguéssim. I aquesta botiga doncs, llavors col·labora la peluqueria Rínxols de Moja, que les pentinen amb ells i amb elles, i el servei també, tenia un servei de maquillatge que està a càrrec de la Montse Jiménez, que també les maquillen, com que van de gala doncs, han de sortir ben pentinades i ben maquillades. i aquí acabem.
Puc fer una puntualització? Quan has dit a les botigues de roba interior i de pijames, em sembla que s'anomenava Pallerola i era Ramon Sala, la botiga.
La desfilada es retransmetrà per Terramar Televisió. Afegeix un extra de pressió per a l'organització?
Home, realment, particularment jo crec que per l'estrès, doncs sí, és més pressió, i també pels models, eh? Quan en el moment que els hi dius tenim Televisió Terramar, que també serà aquí, diuen uf, no? Perquè ja el fet de sortir a la passarel·la, cosa que les persones no són professionals, doncs ja és un gran què. I el fet de que sigui doncs, televisió, doncs encara més. Però bueno, l'any passat també van venir, ens van fer primer unes quantes preguntes, unes entrevistes, i va fer tota una mena de reportatge de com era el funcionament des de baix, des dels vestidors, els models, com es canviaven, i llavors també el reportatge de la passarel·la, doncs, doncs un trosset de com funcionava.
Creieu que encara podria créixer encara més la desfilada solidària, amb més botigues, més models, més serveis de porqueria?
Home, ho trobem una mica complicat i difícil. Primer pel tema organització i també amb molta importància per l'espai del que disposem. Els vestidors són els que són i ja costa encabir tant de personal com tenim fins ara i no seria possible tenir més models, la veritat.
I també el fet doncs, de que, si no també, el que és la desfilada es faria molt llarga i molt pesada. És a dir, és molt dinàmica entre la música, que surten els models un a un, i després en grup, també fem pujar el que és la propietària de la botiga o propietari, i clar, doncs, tot això fa que s'allargui. Si són més botigues, doncs més estona, i el públic, doncs, vulguis o no, el que els agrada és que els models pur sortint i menys, que es parli menys. I això doncs, també ha afegit a allò de la Ivana, simplement.
A part de la desfilada, feu més activitats per la marató?
Bé, com he dit, en una de les preguntes em sembla que ja has fet, sí, hem fet moltes activitats, però he de dir que aquestes activitats s'han anat afegint perquè realment la gent s'ha anat oferint. I no podem dir un no, i menys en una marató, perquè tot és solidari i tot és íntegre per la marató i en aquest cas pel càncer. I fem moltes activitats com per exemple partits de futbol, en aquest cas de Sant Pere Molanta, d'aquí de Moja, es fa una caminada, es fa xocolatada, també doncs, el que és la desfilada que fem avui en dia. El dia 13 doncs, es fa tot un dia que és maratonià, on participen els balls populars, doncs, acadèmies de música, venen molts grups de dansa. A part de tot això, doncs, també a la Torre de Moja, una exposició, que aquest any és d'una exposició de macramé, d'unes dones també del municipi. Després, el Superbar doncs, també s'ofereix a fer un concert vermut. Després, una cursa de muntanya, ara com ara, és que clar, t'ho estic dient així com de memòria, també hi ha un torneig d'escacs,
el teatre
de Sant Pere Molanta, i també aquí la comissió de festes, bueno, també que té creat un altre teatre, que és el TAT, també fa un altre tipus d'activitat, tenia un gent que fan uns esplais infantils. Bueno, això és tot el que... Ah, també, no, que no m'ho vull deixar, la Figuera de Santa Llúcia de Canyelles, també muntem nosaltres, com les que dirigim per a Marató, és l'activitat que també organitzem, a part de la desfilada, i és a la Fira de Santa Llúcia de Canyelles, on fem una tòmbola d'obsequis que ens donen doncs, molts comerços d'aquí d'Olèrdola i Rodalies i de Vilafranca. I bueno, t'he fet un resum i espero que hi perdoneu si m'he deixat alguna activitat. Això engloba, doncs, ja ho veieu, que molta activitat on la gent us solidaritza molt i estem molt orgulloses del nostre municipi.
Diríeu que aquesta és la favorita o la més esperada?
La més esperada jo crec que és la desfilada.
La desfilada.
La desfilada. Però la Fira de Santa Llúcia també és molt... Hi ha molta gent, no sé si sabeu que la Fira de Santa Llúcia de Canyelles és la més gran de Catalunya, i llavors hi passa moltíssima gent, les butlletes de la tòmbola es venen molt bé,
Et pot tocar un pernil, una ampolla de cava, un boli, però és per la causa, al final és per la causa. I després del cap de setmana on hi ha totes les activitats, el dia 13 de desembre, també tenim molta afluència de gent.
Yolanda Lirón, Àngels Rísquez i Ivan Arqués, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bona nit i moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Doncs tenim amb nosaltres a Montse Jiménez, la presentadora de la desfilada solidària per la Marató de TV3, a Olèrgola. La Montse presenta la desfilada des de fa 9 anys, o sigui que ha presentat totes les edicions.
Sí, sí, la veritat és que m'han proposat doncs, el primer any i jo no sóc del món de la comunicació, però bueno, m'ho van proposar, em va semblar un repte molt bonic i vaig pensar, bueno, doncs per què no? Si m'ho han dit és perquè potser veuen que pot ser maco i ho puc fer bé i bueno, doncs molt contenta de col·laborar un any més.
Què representa per tu presentar la desfilada solidària, que és un acte solidari en benefici de la Marató de TV3?
Doncs la veritat que m'emplena el cor, perquè tota la gent que col·labora és gent que col·labora desinteressadament i per a una causa com és la Marató per la Salut, doncs m'emplena el cor. Seria aquesta la paraula. Em fa molt feliç.
Has comentat que bueno, no et dediques al món de la comunicació, no ets presentadora, no surts a la ràdio ni a la tele.
No.
Com va ser aquella primera vegada que et vas plantar aquí davant de gairebé tot el poble a presentar l'edició, la primera edició de la desfilada solidària?
Doncs la veritat és que, bueno, m'hi vaig posar i no sé dir-te massa, perquè em vaig posar, ho vaig fer el millor possible, era el primer any, no sabia massa, i va sortir bé, em van dir que ho havia fet bé i aquí estic un any més, no?
I ara ja no estàs nerviosa o ja ho tens més per la mà?
La diferència entre el primer any i aquest any segueix sent la mateixa. El dia de les desfilades sempre tens aquest punt de tensió, de nervis, de voler-ho fer bé, de que la gent doncs, ho vegi bonic i que tot surti molt bé, que la veritat és un acte molt bonic. I els nervis els mateixos et diria jo que el primer dia.
Doncs Montse Jiménez, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Tenim amb nosaltres a Laura Olmos, de la botiga Sinra.
Hola.
Col·laboradora de la desfilada solidària. És el primer cop que participes a la desfilada?
Doncs portem 2 anys amb aquest. L'any passat vam col·laborar amb 2 vestits i aquest any amb 13. O sigui, de totes les edats i molt bé, molt bé, molt maco.
Què portes a la desfilada? Quins estils?
Hem portat vestits de festa. Ens dediquem a tot, però som professionals i estem dedicats a la festa. O sigui, núvies, acompanyants, mare del nuvi, nuvis, fem de tot, comunions, fem de tot. Llavors hem fet una miqueta, perquè clar, no podem mostrar tot el que tenim, però una miqueta a donar visibilitat a la roba xula i maca que en tenim de festa. Ens dediquem a això.
Què implica pel teu negoci participar a la desfilada?
Bueno, pues és donar una empenta, una visibilitat i que bueno, hi ha molta gent que ens coneix, però clar, avui dia tenim com a molta competència i és una miqueta, som botiga familiar, estem en un poble, bueno, ara ja és més gran, però és un poble petit, llavors, bueno, és donar una miqueta d'això, més visibilitat i tenir la clientela com més actual, perquè amb tot això de xarxes socials i tot això és una miqueta més difícil, o sigui, la venda és difícil, però bueno, ja estem i tenim una venda molt, molt familiar i molt d'això, de poble,
de
proximitat.
Doncs moltes gràcies, Laura.
Gràcies.
Tenim amb nosaltres el vestidor de la Cris i Marta Vives, 2 botigues col·laboradores de la desfilada solidària. Què tal?
Bé, molt bé.
És el primer cop que participa a la desfilada?
No, jo no, jo és del segon any.
I jo des de la primera edició.
La primera edició, perfecte. Has vist algun canvi en aquests anys?
Doncs bé, el que veig és que ho tenen superben organitzat i cada vegada ho fan millor, vull dir que fantàstic.
Cada vegada és més gran també, no?
Sí.
Vale, què porteu a la desfilada? Quins estils, quina roba, accessoris?
Jo porto roba molt casual, de molt dia a dia i bueno, també doncs, per si tens algun event, també.
I jo, com que és roba interior i pijames, doncs porto una mica de cada, la línia més sexy i la línia més tapadeta.
Jo roba de dona, eh? No ho he dit.
Com us organitzeu amb 90 models de les balines? Prepareu els looks? Us deixeu preparats pels models? Com ho feu?
Bueno, jo preparem els looks a la botiga, en aquest cas el meu, i després doncs el venen a recollir i els deixem doncs, el vestidor que ens pertoca.
Del qual. I per la teva part?
doncs les models venen a la botiga, s'emproven i cada penjador ja els hi deixem a punt amb el seu nom i el seu número que li toca desfilar i ho deixem a dintre, i com que et deia, estan tan ben organitzades que quasi bé no s'ha de fer res més.
Què implica per al vostre negoci participar a la desfilada? Us dona més visibilitat? Trobeu més tràfic a la botiga?
Doncs sí, jo fa poc que tinc la botiga i sincerament doncs, a mi doncs, m'ha obert moltes portes. Que la gent em conegui més, que era el vestidor de la Cris, que havia molta gent que encara no el coneixia.
I a mi doncs, m'agrada col·laborar, crec que és una manera de fer-te veure, no? I que la gent sàpiga on estàs. A vegades venen models que no sabien ni que existies, no? La botiga a provar-se, i sí, és un feedback molt bonic.
Cris i Marta, moltes gràcies.
A tu.
Doncs teníem nosaltres a Montse Pros, model que participa a la desfilada solidària d'aquí a Olèrgola. Bona nit, Montse.
Moltes gràcies.
És el primer cop que participes com a model?
Doncs no, és la cinquena edició a la que participo com a model i amb les mateixes ganes i il·lusió que el primer dia.
Com t'has trobat a la passarel·la?
Doncs amb respecte i sempre amb nervis. Tot i que és ja la cinquena edició i saps el que et trobes i saps el que vas a fer, no deixa de ser un tema que, doncs clar, no som professionals i sempre imposa respecte amb la qual cosa, sempre amb una miqueta de nervis, però amb molta il·lusió.
A la passarel·la participen 90 models. Com us organitzeu entre tots per sortir? Com ho feu entre bambalines? Us aneu canviant al darrere?
Doncs totes les botigues porten els seus representants, que també ens ajuden. Hi ha unes llistes, que ja anem sabent més o menys quin és l'ordre de sortida, i aleshores anem entrant i sortint de forma bastant coordinada. També és veritat que les organitzadores estan entre nosaltres i van posant una miqueta d'ordre i ens van dient, doncs, les que heu de sortir ara aneu per aquí, les que ja heu acabat passeu per allà, i doncs d'alguna forma ens van ajudant amb l'organització interna.
Tornaràs l'any vinent?
I tant que sí, i ja ho estic esperant.
Doncs Montse Pros, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i fins l'any vinent, doncs.
No ens vam conèixer dalt d'un tren, perquè ocupava el teu seient. No ens vam conèixer al món rural francès, fugint d'una vida d'estrès.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Saxeni i Miqui Núñez canten plegats televisió, que ens portarà fins 11:15, fins a l'actualitat de les nostres comarques. 5 minuts, ens posem al dia i seguim amb Tom Vilarrúbies, el nostre jardiner de capçalera.
Jo que he pujat per amor a busos intercomarcals, sempre he tornat amb cara de pa. Si això és una ficció que no baixi el taló, quedem-nos entre bastions abans que veure el sol si puja la tensió. Llums, càmera i acció.
Vull convertir-nos en estrelles de la nostra televisió, amb un cartell tot ple d'estrenes on tu n'has cris els guions. Vull afegir-hi les escenes on no il·lumini gaire el sol, per recordar-nos que els problemes mai es ven sent sols.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Quan són 11:15, us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit comarcal en el Penedès en xarxa. I per començar us comentem que la facturació de les empreses de l'Alt Penedès va créixer un 1,7% l'any 2023 i s'estima que hi haurà un creixement del 6,3% també pel 2024. La facturació de les empreses de l'Alt Penedès es va incrementar aquest 1,7% entre els anys 2022 i 2023, passant de 6.336 a 6.444 milions d'euros. L'estimació per l'exercici del 2024 indica un nou augment del 6,3%. Són dades recollides per l'edició 2025 de l'estudi Estructura Empresarial de la província de Barcelona, elaborat per la Diputació en col·laboració amb l'Ajuntament de Manresa, a partir dels comptes anuals de prop de 98.000 empreses que s'han presentat al registre mercantil. L'Alt Penedès és la segona comarca de la província amb un major volum de negoci per càpita en el sector de la indústria de productes alimentaris i begudes, concretament el 30% del total. A distància li segueixen els sectors del comerç al detall, en establiments no especialitzats amb un 7,8%, el comerç a l'engròs d'alimentació i begudes amb un 7,2% i papers i arts gràfiques amb un 6,8%. Harinera Vilafranquina lidera el rànquing de les empreses de la comarca amb més facturació. La segueixen Casa Ametller, Freixenet, Codorniu, Miquel Torres i Silvalac. I hem de dir-vos també, d'altra banda, que l'Arbós renovarà el Parc Infantil de Santa Llúcia 2, que tindrà una inversió de 47.000 euros. L'Ajuntament de l'Arbós ha anunciat, doncs, que aquesta renovació íntegra del Parc Infantil Santa Llúcia 2, amb la inversió de 47.000 euros, dels quals 35.000 provindran d'una subvenció del Programa Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, de la Generalitat, el PUOSC. El nou Parc Infantil comptarà amb més i més varietats d'elements i jocs pensats per oferir una experiència lúdica més rica i segura per infants de diferents edats, segons el consistori. L'actuació s'emmarca en el projecte global de renovació i modernització dels parcs del municipi. Des de l'equip de govern afegeixen que els propers dies es detallarà la planificació de l'execució del projecte. I Sant Sadurní d'Anoia commemorarà demà el 25N amb una jornada reivindicativa als carrers del municipi. Aquest dimarts és el 25 de novembre i es commemora el dia per l'erradicació de la violència masclista amb una jornada d'activitats organitzades per l'Ajuntament de Sant Sadurní i diverses entitats d'aquest municipi. A les 12 del migdia tindrà lloc la concentració contra la violència d'una flor a la plaça de l'Ajuntament amb la participació dels centres educatius. Al llarg del matí i primera hora de la tarda, l'alumnat realitzarà una plantació de flors en el marc d'una acció impulsada per la Comissió de Coeducació en aquesta campanya, doncs, de la concentració contra la violència una flor. I a 6:45 de la tarda s'iniciarà la marxa de torxes des de la plaça Santiago Rossinyol, organitzada per la Taula per la Igualtat, els cicles formatius de l'Intermunicipal i Benjara Estudio. En arribar a la marxa, a les 7 de la tarda, la plaça de l'Ajuntament acollirà l'acte institucional, que inclourà la lectura del manifest a càrrec de la Taula per la Igualtat. I d'altra banda, dir-vos també que el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat visita Santa Margarida dels Monjos. L'Ajuntament ha rebut aquest dissabte al matí la visita del conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Miquel Samper. Després de signar el llibre d'honor, el conseller i l'alcaldessa, junt amb la directora dels Serveis Territorials, Maria del Mar Giner, han tractat diversos temes d'interès relacionats amb el desenvolupament empresarial i laboral al municipi. El conseller s'ha interessat per la situació del sòl industrial a Santa Margarida dels Monjos i ha destacat importància que tenen les iniciatives d'implantació associativa del teixit empresarial per posar en valor les seves necessitats col·lectives. Per la seva part, l'alcaldessa Esther Marmaneu ha agraït l'interès mostrat pel conseller i ha volgut posar en valor el pes econòmic que el teixit industrial i comercial té a Santa Margarida dels Monjos i la voluntat d'impuls i col·laboració que sempre ha tingut el consistori.
Penedès en xarxa.
Vilarrubias, bon dia.
I bon sol.
I bon fred.
Bueno, sí, i a veure què dura.
Ja ha arribat el fred, dèiem. Aviam que dura, però això implica segurament feina al jardí, a la terrassa, amb les nostres plantes.
Sí, senyora. D'entrada, feina, perquè ara, quan vagi cap a casa, aniré a veure si trobo uns fredolics que tinc localitzats ja des de fa
Mira-li.
Dies i em faré una sopeta Mira-li. De fredolics amb farigola, que serà tremendo.
Quina enveja.
Home, s'ha de disfrutar de la natura.
Sempre.
I tant. I tant. No t'ho he explicat mai. Un cop vaig anar a una casa a treballar i em van dir «Ostres, aquí als jardins es surten fredolics». I jo vaig començar a dir «fredolics». I ell, «fredolics». I jo, «fredolics». I el senyor aquell va acabar dient «fredolic».
També.
Sí, es va pensar, clar, aquest tio hi entén, doncs no són fredolics,
són fredolics. Fem-li cas, no?
Sí.
Els va escollir?
Els d'aquella casa?
Sí.
Els va acollir ell i ens els vam menjar per dinar.
Ah, mira, quin detallàs.
Sí.
Molt bé.
Sí, 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 sí.
Tots els clients fossin així d'enrotllats.
Bueno, és el que anem a buscant. El que anem buscant,
mica, no?
Clients enrotllats i amb pocs problemes, perquè, escolta'm...
Aviam, la clientela del Penedès en xarxa està esperant els teus consells. Què toca fer? Perquè
bé, ara,
meteorològicament
ara ja
és hivern.
Sí, sí, meteorològicament és hivern, aleshores és interessant el tema de protegir les plantes que són sensibles al fred. Sobretot els cítrics. Val? Jo sempre he explicat que jo quan vaig començar a treballar per aquí al Penedès, això devia ser el 92, un llimoner havia d'estar sempre plantat de cara al sud i amb una cantonada a costat d'una paret perquè li toqués el sol i li mantingués la temperatura.
Si no, no prosperava.
Si no, es moria. Es moria. I, en canvi, ara pots tenir fins i tot taronges. Val? És més, avui parlant amb un client m'ho deia, perquè parlàvem d'una obra que havíem fet a Torrelavit, per l'Ajuntament, de taronges i tal i qual, es va morir tot. Aleshores, ara sí que podries posar-ho. Ara es poden posar tarongers i collir taronges, i es poden posar llimoners, i les bugambílies, que normalment les miraves a Sitges, i aquí, en algun lloc, podies tenir-ne alguna, però amb el risc de que et vingués alguna gelada. Aleshores, com ho protegim, això? Això venen unes mantes tèrmiques, que és com un llençolet, com una cosa molt fineta, que agafes i ho tapes, i aleshores allò, vulguis que no, t'ajuda a que la planta t'aguanti el fred. Fred, parlem de fred. És pitjor un grau sota zero durant 12 hores que no mitja horeta de 5 sota zero.
D'acord. I aquí què acostumem a tenir més?
Aquí? Bueno, depèn.
Ja
a vegades
no se sap,
hi ha
no?
huracans, a vegades pedregades,
sí.
A vegades gela molt, a vegades
qui
fa una temporada...
Ja.
No ho saps. Aleshores, hi ha en previsió
però
del que pugui ser...
Entrem més en època de gelades negres, no? De possibilitat.
Sí, sí. El que passa que la gelada negra normalment ve quan no hi ha núvols, quan... I, en canvi, aquest any sembla que va plovent una miqueta, val?
Va
no
fent.
Vol dir que no n'hi hagi, eh? Jo ja no me caso con nadie. Però sí que, pel que pugui ser, agafar i el que és la planta li posarem la manteta aquesta, com si fos un xupa-xup.
Però la manteta ja la deixem fins que acabi el fred o la
sí.
posem i la traiem?
Depèn del temps que tinguis i les ganes. Jo el taparia i el deixaria allà. I si venen uns dies i tinc temps de treure-ho per tornar-ho a posar, doncs ho fas.
Si venen uns dies de bonança i tu pots permetre, l'en retires.
Exacte. Aleshores, l'altre també és aconsellable, és fer una regada i a la sobre doncs, posar-hi al terra, posar-hi un encoixinat o de trinxat o de palla doncs, perquè ens protegeixi l'arrel. Molt quan hi va haver les gelades a mitjans del segle passat, que va matar tots els garrofers i totes les oliveres que hi havia per aquí, totes les oliveres que hi ha ara són rebrotades del tronc d'aquelles que va morir per la gelada aquella. Aleshores, ara ja no passa que faci gelades que ens mati les oliveres, però sí que si nosaltres, quan tenim un taronger o un llimoner o un arbre sensible al fred, li col·loquem un encoixinat que li tapi una miqueta el tronc, en el cas de que ens geli, després per sota aquell tronc probablement pugui tornar a brotar i ens pugui tornar a sortir.
Com ha de ser aquest encoixinat? Què t'agrada més?
A mi, agradar el trinxat de poda, el mulch, el que en diríem el mulch, el compost, aquest que fa la gent mateix, i aleshores ho poses allà a sobre i et manté, a més va treballant, la vida microbiana també queda protegida, una mica ajudes a tot. És com quan vas a dormir i et fiquen i et cotxen, i et fiquen el coixí, et fiquen la manteta fins aquí dalt, amb un cafè.
És guai aquesta sensació.
Cafè amb llet. No, cafè amb llet, no, amb un Colacao. I ja està.
Una lleteta calenta.
Sí, i doncs és així, és una mica de cuidar-ho amb carinyo perquè ens aguanti el fred. Aleshores, ve el fred, doncs bé, hi ha tot el tema de les podes, les podem engegar, ja podem anar als rosers i tot això, jo esperaria... Jo sempre m'agrada esperar a que caigui la fulla, cosa que no puc fer sempre, perquè moltes vegades doncs a la gent li molesta les fulles i et fan podar. Però sí que és recomanable que caigui la fulla. Hem explicat ja, per activa i per passiva, que l'arbre el que fa és agafar aquelles reserves de la fulla, les baixa a l'arrel per a la brotada de l'any que ve. Si nosaltres podem a l'arbre quan té fulla, totes aquestes reserves les perdem. Aleshores, són una mica proteccions o són maneres de tenir la, que té l'arbre o la planta per poder aguantar els mals moments, no?
Les embestides del clima.
Aleshores, si traiem això, doncs una mica li estem traient defenses. Però, per exemple, a les moreres jo no he vist que hagi passat mai res perquè la podis. Sí que el que he vist és que a vegades els brots, si ha fet fred, sobretot a les mèlies, no ha brotat per allà, sinó que ha tingut que brotar per una altra banda. Val? Recordar també que no hi ha un arbre que s'hagi podat, sinó que hi ha un arbre que està on no hauria d'estar. I amb això...
Què vols dir, amb això?
Aviam,
ha, sembla una endevinalla.
No. Això, ara vaig estar parlant amb el biòleg, que normalment treballem per el tema d'espècies i tal i qual, i llavors diu, diu, nosaltres ara ja no ens centrem en les espècies dels arbres. Ens centrem en les formes i les mides dels arbres. Aleshores, quan vas a un lloc, o per exemple un ajuntament et demana quines espècies d'arbres podem plantar a Vilafranca? Depèn. Si és un parc, si és un carrer estret, si és un carrer ample, si és un carrer ample on s'hi aparquen cotxes, si és un, igual que un jardí, quin arbre plantem? Jo vull plantar això. No, a veure, tens llum, tens espai, tens finestres, no tens finestres, vols tapar-te, no vols tapar-te.
Què hi faràs, no, en aquest espai?
Exacte, perquè d'espècies d'arbres, per Vilafranca en podríem triar 250, 300 espècies, val? Però això no és el que importa. El que importa és que l'arbre que plantis sigui amb el creixement, la mida i amb la forma perquè hi hagis d'intervenir el mínim possible.
Que sigui autosuficient.
És que un arbre és autosuficient.
Sí, a la natura, sí, es busca la vida.
Clar, clar, però si nosaltres hem... Per exemple, una de les normes que posaríem és que un escocell d'arbre fes 1,50 m d'ample. Bueno, un escocell 1,50 m, més 2 m de fondo. Llavors tu plantes un arbre allà, planta-lo que vulguis, que allò anirà com un tiro. Ara, plantem l'arbre sense mirar, sense en places d'aquestes que primer han passat amb una piconadora, ho han apretat tot i després, ostres, és que aquest arbre treu les arrels per dalt. Home, no, perquè cap a baix no hi pot anar. Una arrel d'un arbre té una cosa que es diu el geotropisme, que és que va cap avall. La força de la gravetat el fa anar avall. En canvi, la part de dalt té el que es diu el fototropisme, que és que va cap a la llum. L'arrel, cap avall. Si l'arrel va cap amunt, algú hem fet molt malament.
No té espai sota. No.
Això,
pot.
El clar exemple és el parc aquí de les Clotes, allà al costat del Salsolet.
Sí.
Ves a mirar aquells arbres. És que és el tronc de l'arbre i llavors hi ha un dau d'arrels allà que surten cap amunt, que ho ha rebentat tot. Ostres, que aquest arbre dona problemes. No, l'arbre no dona problemes.
L'arbre es busca la vida.
Es busca la vida i fa el que bonament pot.
Sí, sí. Saps?
Aleshores,
aviam, hem vist protegir plantes, encoixinats, poda, excepte de rosers.
Vale, estàvem, exacte, estàvem amb lo dels arbres, lo de la poda. Si nosaltres a l'arbre hem plantat un arbre que per mides i per forma està allà on ha d'estar, no l'haurem ni de podar, ni li haurem de donar forma, ni haurem de fer absolutament res d'això. L'altre és, ai, que em molesten les fulles. Bueno, vale, doncs llavors tallarem l'arbre perquè et molesten les fulles, no perquè s'hagi de fer, saps?
La poda no és obligatòria.
Ui, tant! Quan et pregunten, escolta, quan es poden els arbres? Mai.
Això ens ho van preguntar fa 15 dies o 3 setmanes. Poda de rosers i llimoners, te'n recordes?
Sí. Vale.
I tu vas fer una classe magistral.
Sí, el que passa que hi ha aquí factors. Quan es poda un roser? Mai. Quan es poda un roser d'emparrar? Mai. Però aleshores no tindràs flors.
I què volem d'un roser? Roses.
Volem roses. Aleshores, un roser baixet, com que floreix a la branca nova, l'hem de podar ben avall perquè ens tregui forces branques noves. Però llavors tenim un roser que amb 10-15 anys segurament l'haurem de canviar.
Perquè l'hem explotat.
Exacte. Diferent del roser d'emparrar que floreix a la branca del segon any. Per tal, quan podem el roser d'emparrar, hem de treure una proporció de les branques del tercer any, que ja han florit, hem de treure una proporció de les branques noves, però n'hem de deixar que seran les que ens floriran a l'any següent. Val? Vull dir, aquí hi ha una
hi ha
mica
tècnica.
De liu. Hi ha liu, sí. I després anar-lo lligant i posant. El més fàcil és amb el roser d'emparrar, quasi sempre té com uns xupons que surten de baix, que són unes vares que surten amb una força tremenda.
Cap amunt.
I que el tronc és verd. Quan el tronc és verd vol dir que no ha lignificat. Lignificat vol dir que fa llenya. Quan fa llenya, allò, la floració va cap avall, perquè gasta tota l'energia en fer llenya. Aleshores, tota aquella vara de color verd que tira cap amunt, que fa 3 o 4 metres de llarg, allò ho deixem. Allò ja directament ho fiques a la paret, ho lligues al que tens, els cables, el que sigui, i treus tot l'altre. Tot el que hi ha és fusta, tot el que... I aleshores el roser viurà anys i anys i anys i anys.
I farà roses.
I tant.
Que és el que interessa.
Sí, perquè té força per fer-ho. Aleshores, tema de poda d'arbustiva. Tema poda d'arbustiva. Què entenem per arbustiu? La diferència entre el que és un arbre i un arbust, val? No és la mida, és que un arbust treu les branques des de baix, en treu 3 o 4, i un arbre treu un tronc. Aleshores, ho dic perquè, per exemple, un llaurer no és un arbre, és un arbust. Una alzina no és un arbre, és un arbust.
Ah, sí?
Claro. El que passa que està criat a vegades com a arbre. Li deixen el tronc, un pal cap amunt, i allò és l'arbre. No. L'alzina, quan surt a la riera, és com una arrel que va per sota i va traient tot de brots. Això està catalogat dintre d'arbust. Val? Però aniríem a la planta arbustiva. Clar, si és arbustiva de fulla perenne, si és de fulla caduca, si és que floreix, si és que no floreix, si és que floreix a branca nova, si és... I aquí és on tot se'ns complica. Però,
aviam, fes-ho fàcil.
Per exemple, l'hortènsia. L'hortènsia floreix a les branques noves, aleshores hem d'anar cap avall. Però a les hortènsies antigues els hi agrada més florir a branca vella, aleshores deixem una proporció de branca vella. Per exemple, els viburnums. El viburnum floreix a l'hivern. Aleshores, si nosaltres ho podem a l'hivern, li traiem la flor i llavors li traiem tota la gràcia. Aleshores, és informar-nos. Te'n vas allà on...
El senyor Google.
El senyor Google,
que ho sap
i li
tot.
Dius, tinc aquest arbust. I aleshores, floreix a l'hivern. Home, doncs no el podis, perquè li trauràs la flor. Quan el podaràs? Quan acabi l'hivern, quan acabi de florir. I ja pugui ser abans de que faci el fruit. Perquè si no, gastarà força amb el fruit i no ens interessa. Tot el que sigui gasto d'energia, doncs, que sigui enfocat al fet de que floreixi, perquè és maco, val? El fruit és una baia que queda bueno, com una xufla. Com
blanca, una, no? Una,
el del viburnum és blau. És com una cosa blava. Uh-huh. Que a veure, que hi hagi que si t'agrada, escolta'm, li deixes i no passa absolutament res. I aleshores ens interessa fer-li una poda, per mi, per la meva banda, per treure aquell fruit perquè ens broti bé quan vingui la primavera. Val? Manera de podar. Tenim aquella manera, el rotllo topiari, que és ja retallar i fer les boles. I l'altra és quan ja busques les branques i ja busques per donar-li una forma que tingui una gràcia, per dir-ho una mica, com si fos un bonsai, sense ser un bonsai. Un bonsai és un arbre que l'han fet miniatures, una tortura.
Però busca certa estètica, no?
Exacte. Les entrades de llum, diferents nivells, i llavors li dona tot un sentit una mica més curiós i una mica més guai, que no pas el fet d'anar i retallar i fer la bola, la bola, la bola, la bola, la bola. Val? Perquè, a més, també ho desgasta molt i després queda com artificial. A mi m'agrada més un núvol que una bola.
Que creatiu.
Sí, perquè té diferents volums.
Sí, sí, clar, pot jugar.
Sí, de fet, hi ha un estudi, que no sé qui l'ha fet, però que ho vaig llegir en un lloc, on t'explicava que les formes rodones, les formes orgàniques, formen part de la bellesa. Pel fet de ser-ho.
Ho associem a bellesa.
A bellesa, sí. Ja inconscientment. Inconscientment. Ja és algo que, aleshores, el fet de que hi hagi varis volums, val, doncs li dona el punt aquest, una poma. Una poma rodona, una poma quadrada. És un dau de Rubik. És ben lleig. Què és l'orgànic? I, a més, és interessant, perquè vulguis que no, hem anat marxant de les formes orgàniques cap a les formes rectes, rectilínies, saps? Que, a veure, que a l'època dels grecs els nassos aquells que feien també eren considerats bellesa, no? Vull dir, a veure...
Clar, és un concepte que va canviant.
Que va canviant, però sí que l'home rep un estímul inconscient quan veu alguna cosa amb una forma orgànica que una forma inorgànica.
Ens queden pocs minuts. Adobar, sí, no?
Adobar, sí, 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 clar.
També?
Jo no parar, no pares.
No parar.
No, perquè l'adob és algo que va treballant, que es va desfent. Aleshores, si nosaltres anem posant, per exemple, adob cada 2 mesos, doncs aquell adob, aquell terra sempre tindrà adob. Si nosaltres fem 2 vegades l'any, serà una pujada d'adob i una baixada. Una pujada d'adob i una baixada. 2 vegades l'any, aleshores la planta també és allò que diu, bueno, m'entens? No,
la mereixes.
No acaba de fer la digestió com tocaria. Uh-huh. Val? En canvi, d'aquesta manera, amb poquet i sovint, i a poder ser orgànic, val? Ara em van oferir un adob orgànic molt guapo, molt, 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 molt.
Doncs prova'l i ens expliques.
Fa pudor.
Ai.
Fa una pudor terrible.
Molta. Quan tu ho dius, ha de ser molta.
Sí, perquè, a més, ja des de lluny em va dir, escolta, mira't allò que és molt interessant, perquè porta... Com en diuen? Ai, ara no em sortirà, que és leonardita. Ara està de moda, perquè aquí anem de modes, eh? Porta leonardita i porta no sé què orgànic i tal, igual, tal, bob. I dic, hosti, però fa pudor. I diu, no. Jo pensava, estic a 15 metres i ja ho noto, saps? I... No, això no fa olor, tio. Dic, ja, però si jo a 15 metres amb el sac tapat ja sento això, això ho fiques en un jardí.
Mal negoci.
Problema.
Sí, sí.
De fet, em vam fer servir un d'aquest tipus a baix a les pistes d'atletisme, perquè al camp de futbol no hi havia gespes, aleshores van tenir que l'Ajuntament va tenir que potenciar la gespa natural per poder començar. I aleshores doncs, es va fer una inversió, diguéssim, en cuidar-lo, en tenir més adob, i vam tirar un adob i a la nit ja van començar a enviar fotos. Clar, perquè...
Però l'olor no es fotografia.
No, bueno...
Què passava, a part de la pudor?
Home, que clar, són adobs que estan extorsionats, no, extrusionats. Bueno, són boletes. Però no deixa de ser adob, no deixa de ser merda.
Fems, sí.
Entre cometes, perquè allò ha passat per un forn. Allò ha estat tractat, ja està fet, però clar, a la que es mullava...
Alliberava tot el seu potencial, no?
Que dius, mare de Déu, no? Tio, l'has tirat aquí! Passa res, home.
Va, una última cosa, que hem de fer sí o sí.
Sí o sí, disfrutar de la vida.
Em sembla molt bé, m'hi sumo.
Bé. No sé, mira't, has llegit allò de les formigues?
El què?
Saps que sempre parlem de coses d'unes formigues que vam parlar una vegada
que suïcidaven,
que feien explotar el cervell, el fongs. Doncs ara han descobert una formiga que se'n diu intrusa. I aquesta formiga entra dintre un formiguer, se'n va a la formiga reina i li tira un perfum.
És veritat, ho he sentit a la ràdio.
De manera que les obreres, altres, no la reconeixen, la maten, i llavors es fica de reina aquella reina intrusa.
Espavilada, eh?
I esclavitza a tots els altres, mentre per altra banda va fent les seves obreres. És talment com la vida humana.
La natura no deixa de sorprendre.
No, exacte. I això que no té pulgar oponible ni educació, per dir-ho d'una manera, ni consciència, no?
Doncs amb aquestes formigues, amb aquesta formiga espavilada que es fa la reina del formiguer, t'acomiadem. Gràcies, Ton. Bona setmana.
Val, bona setmana. Adéu.
Amb el Tom Vilarrúbies i païnt tota aquesta feinada que ens ha donat per anar fent aquests propers dies, això sí, sembla que ho haurem de fer ben i ben abrigats, tancarem aquesta segona hora de Penedès en Xarxa d'aquest dilluns 24 de novembre. Ara tenim un parell de minuts de publicitat i tot seguit connectem amb el butlletí de notícies de les 11. Tornarem a les 11:06 per compartir plegats aquesta última hora, tot jugant una estona amb el Víctor Gutiérrez i cuinant de forma eficient i sostenible amb la xef Gemma Riera.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.